migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres, ben trobats tots. Tenim un cacau muntat important amb la pagesia i ja portem dies explicant el tema i no cal ser un gran expert en el tema per adonar-te que tenim un problema important des de fa temps. No és nou tot això. Són molts pals a les rodes, moltes normes, moltes històries, moltes prohibicions en funció, prohibicions d'utilització de determinats productes o materials que s'utilitzaven i que des de fa 30 anys algun d'ells, com les hormones, ja no s'utilitzen en la ramaderia. Són normes europees, en previsió de la salut alimentària. És a dir, perquè aquells productes que s'utilitzaven en aquell moment i d'altres que s'han prohibit darrerament, doncs podien provocar cert tipus de càncer. Això ho deia la Unió Europea, no ho dic jo, eh? I per això es van prohibir. Una qüestió, bàsicament, de salut alimentària. Bé, el cas és que ara hi ha un acord amb Mercosur. I això comporta un acord de lliure comerç. Això comporta que productes nostres vagin cap allà, però també productes d'ells que vinguin cap aquí. I aquí és on està el què. Aquest és el què. No és una qüestió de competència, sinó també és una qüestió de salut. M'explico. Primer el tema de la competència i després el tema de la salut per aquests productes que des d'alguns productes com aquests que parlava de l'creixement hormonal que fa 30 anys no s'utilitzaven ja a Europa, i allà sí que s'utilitzen. I aquests productes vindran cap aquí. Clar, els pagesos estan enfadats. De fet, hi havia un bloqueig, uns quants bloquejos, el de l'AP7 encara continua, el del port de Tarragona s'ha aixecat aquest mateix matí i s'ha aixecat aquest bloqueig. Sergi Tor, com estàs? Bon dia. Bon migdia.
Hola, molt bon dia de nou. Molt bon dia de nou, José Miguel.
Molt bon dia de nou.
I a la ràdio.
Has estat bé al col·le?
Sí, molt bé, molt bé. La sortida infantil després d'un matí de classe és de les coses boniques que hi ha al llarg del dia, perquè surten corrent, eh?
No,
hi ha coses que no es perden,
I a més, és veritat, nosaltres també sortim corrent. Però bé, parlant dels pagesos, quina darrera hora tenim d'aquesta situació?
Parlem de l'última hora i també parlem del que és aquest Mercosur, no? L'última hora és que hauries de continuar dos talls de carretera que es mantenen per cinquè dia consecutiu, que seria, com tu molt bé has comentat, el de la AP7, ja, doncs, cap a França, i també el de la C-16 a Berga. Tot depèn d'una reunió aquesta tarda que vol mantenir els representants dels pagesos concentrats amb el president de la Generalitat, a Salvador Illa. Des de primera hora d'aquest matí, recordem que ja al port de Tarragona s'ha aixecat la protesta i, per tant, ja se pot accedir al port de Tarragona. Conseqüències de la protesta, per exemple, al port de Tarragona, el 80% del que seria l'entrada i sortida de Pinso ha quedat, doncs, paralitzada en aquests dies. Hores d'ara ja no, ja s'opera amb normalitat. I el que seria, evidentment, l'AP7 sí que preocupa el sector del transport, perquè hi ha milers i milers de camions aturats i cada camió aturat, segons els transportistes, xifren les seves pèrdues amb 600 euros dia. Però quan parlem amb aquest acord de Mercosur, què és aquest acord? Recordem que Mercosur són quatre països. Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai. I això ha significat una àrea comercial de 700 milions de persones entre els 27 països que composen la Unió Europea i aquests quatre països llatinoamericans que operaran sense arancels. El passat divendres, el que es va aprovar és la signatura de l'acord, que es formalitzarà el dissabte, dia 17 de gener, a Asunción, a Paraguai, i culmine 30 anys de negociació, perquè tot va començar l'any 1990. El Parlament Europeu s'haurà de ratificar, i aquí fins i tot se creu que hi haurà diferències de vot també entre segons els països, perquè qui ha estat la clau ha estat Itàlia. La Itàlia de Meloni és qui ha tirat endavant l'acord, perquè la França de Macron, a causa, evidentment, també de la pressió de pagesos francesos, va dir que no. Però la Itàlia de Meloni, finalment, el que són la votació dels 27, on sempre hi ha moltes negociacions europees, ha estat la clau. I Meloni diu que també vol protegir la pagesia italiana i també a l'europea, amb unes mesures com, per exemple, l'aportació de 45.000 milions d'euros i també que hi hagi els controls dels productes agraris. Però amb aquests controls dels productes agraris és on hi hauria també la discrepància. Clar, són 700 milions de persones que operaran sense arancels. Alguns sectors, com per exemple per posar-ho tot damunt de la taula, com per exemple el sector del vi i el sector de l'oli, sense aquest arancel que ara pagaven del 35%, es considera que poden sortir beneficiats. Però sí que és cert que molts productes agraris serien els grans damnificats, i aquí entraríem amb aquestes clàusules que poguessin evidentment protegir amb aquest sector agrari de diversos països, com Polònia, com França, com també Espanya, que podrien sortir perjudicats.
Doncs anem cap allà sobre el terreny. Sobre el terreny està el senyor Jordi Ginebreda, que és pagès, membre de Revolta Pagesa. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, com està ara mateix la situació en funció d'aquests compromisos? Al final hi ha un compromís, no hi ha un compromís? Com ho tenim ara mateix?
Bueno, ara mateix tenim que... Hi vam fer una reunió amb el conseller i va fer un discurs de compromisos i de voluntats, i nosaltres volem fets. I llavors, per tenir unes garanties d'aquests compromisos i aquestes voluntats, hem demanat una reunió amb el president Illa i estem a l'espera d'aquesta reunió, que serà a la tarda a Palau de la Generalitat, i que ens validi i veiem clar que el president Illa també està al costat de la pagesia i que aquests compromisos del conseller són del govern i no només de la conselleria.
Jordi, quan parlem d'aquests compromisos, de quins compromisos es tracten exactament?
El compromís d'estar al costat de la pagesia, de defensar la voluntat de la pagesia catalana quan es desplegui aquest acord de Mercosur i crear una taula de diàleg on es creïn unes bases de quines problemàtiques i de quines qüestions s'han de tractar amb aquest tema, i el conseller fer-se les seves i defensar allò i no pas un criteri polític o tècnic d'un despatx.
Jordi, no, la pregunta que t'anem a fer és com ens afectarà tot això de Mercosur, perquè hi ha una preocupació ja no només davant de la pagesia, sinó també del públic en general.
La problemàtica principal és l'econòmica. A nivell de pagesia, els costos de producció que tenim nosaltres degut a la regulació del sector que ens marca Europa i el sistema productiu que ens marca Europa, els costos són molt més elevats que a la zona de Mercosur, on les normatives són molt més laxes i es poden aplicar fitosanitaris i productes de sanitat animal, que aquí fa anys que estan prohibits per tema de seguretat alimentària i de seguretat sanitària, i allà són permesos. Per tant, el risc és per nosaltres econòmic a nivell de costos, per la competència deslleial, però també hi ha aquesta problemàtica de la seguretat alimentària del consumidor i de la societat en general.
Clar, quan parlem d'estar al costat de la pagesia, estem parlant de tot això que estaves explicant abans, però suposo també d'ajudes, etiquetatge per diferenciar els productes locals dels que vinguin de fora. Estaríem parlant de moltes mesures aquí, no?
Exacte, però volem que aquestes mesures els puguem redactar, pensar i valorar nosaltres i no un equip tècnic que no coneix la realitat ni coneix el nostre dia a dia. Clar. I que no pot fer una valoració dels costos que ens genera a nosaltres la seva normativa.
Clar, Jordi, però això també suposo que hauria de ser també una normativa estatal, no només a Catalunya.
Sí, però com que, per desgràcia, només hem sortit els catalans a protestar sobre aquest fet, no hem pogut aconseguir una reunió amb el ministre Planas per poder exigir això a nivell estatal, i per tant els pagesos catalans ens haurem d'acabar conformant només amb poder-ho fer a nivell autonòmic i creure amb la força que pugui tenir el nostre conseller en qüestió en qüestió de pes,
sí, sí,
de... i defensar-nos,
sí, sí,
i aconseguir que aquestes propostes nostres acabin siguin vàlides.
La darrera pregunta que et faig, Jordi, fins quan continuaran aquestes protestes de bloqueig, per exemple, de l'AP7, en aquest cas, perquè la del Port de Tarragona s'ha aixecat aquest matí, la resta fins quan duraran? Fins que hi hagi aquest compromís ferm?
Tant a Collares com al túnel del Cadí, com aquí a Pontós, totes tres assemblees han decidit que valoraran si aixecar els talls en funció de la resposta d'aquesta tarda del president i del que ens pugui dir.
Doncs senyor Jordi Ginebreda, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i molta força. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. I és que el sector primari hi ha allò que diuen sobirania alimentària. Recordeu això, eh? Sobirania alimentària, que moltes vegades s'ha parlat d'això, passa per aquesta gent. Passa pel nostre sector primari. Pesca, agricultura i ramaderia. Possiblement no cal dir res més. Va, que de seguida parlem d'una professió que té el 100% d'ocupació assegurat. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Oro, litio y el control del mundo.
Greenland is covered with Russian and Chinese ships.
Bajo el hielo de Groenlandia se esconde el tesoro que Estados Unidos necesita y es un punto clave para frenar a Rusia.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump?
Este lunes, Expósito te lo cuenta desde Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y a partir de las 7 de la tarde en La Linterna.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, faldas, en los tejidos más cálidos y confortables. Y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
Este 2026 empieza lo grande. HSN, nuevo patrocinador oficial del Comité Olímpico Español, lo celebra contigo. Hasta el 18 de enero, hasta un 55% de descuento en nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Entra ahora en hsnstore.com. Para tus objetivos de 2026, elige máxima calidad. Elige HSN.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Voleu una feina amb un 100% d'ocupació? És a dir, que tu acabis de formar-te i ja tinguis feina. Segurament molts pensareu, no, això hi ha, o el generador de proms, alguna... No. Optometrista. Optometrista pràcticament té el 100% de garantia d'ocupació segura. En parlem amb el senyor Joaquim Grau, president del Col·legi d'Optometristes de Catalunya. Joaquim, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia a tots.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, dir això de que una professió té, té una feina garantida... Ostres, és important. Per què passa?
Bé, realment és una professió que està garantida perquè, diguem-ne, hi ha un equilibri entre el que és els establiments sanitaris i el que és els òptics optometristes. que s'estan formant, però també és evident que hi ha una miqueta de demanda de professionals perquè el ventall de les nostres activitats cada dia és més ampli. També és veritat que hi ha una generació que d'alguna forma jubilarà i aquí tenim pues, aquesta oportunitat de que tota la gent que vulgui estudiar òptica i optometria pugui trobar feina, però és que a part de trobar feina el que trobarà segurament és una professió sanitària molt apassionant.
Sí, sí, no, evidentment. I és una qüestió, clar, d'oferta i demanda, no? Perquè Espanya possiblement és un dels països on més òptiques hi ha.
Sí, la ràtio que tenim aquí a Espanya és, en comparació amb altres països europeus, és una ràtio molt elevada. Aquí a Espanya la ràtio per cada 10.000 habitants és de 2,13, a Catalunya és una miqueta més baixa, però és superior a Alemanya o França.
Clar, en aquest cas, si mirem les xifres de graduats, de professionals, cada òptica ha de tenir un optometrista, la xifra de graduats ara mateix va a la baixa, vull dir, no és una qüestió que vagi a l'alça. Hi ha prou professionals per atendre tota la població, tota la demanda que hi ha?
Home, jo entenent que la ràtio és de les més elevades d'Europa, segur que hi ha prou professionals per atendre la demanda. Sí que és veritat que els optometristes que estan sortint ara, que són els mateixos que habitualment estan sortint en els últims anys, tenen més ventalls d'actuació. I això fa que es diversifiqui. Normalment els optometristes, quan sortien de la facultat, tots acabaven, la majoria acabaven treballant en establiments sanitaris d'òptica, però avui dia les possibilitats de que un òptic optometrista, que és una professió sanitària amb la qual pots arribar al doctorat, tinguis altres camps d'actuació és gran, amb la qual tenim òptics optometristes que estan treballant a la sanitat pública, a la sanitat privada,
clar,
a la indústria, però i també estan treballant en alguns casos a l'administració.
Clar, hi ha una època quan el col·le i l'institut et deien bueno, comença a enfocar els teus estudis cap a un lloc, cap a un altre, comença a pensar que vols ser de gran, per entendre'ns, no? Tu creus que l'opció professional d'optometrista, d'òptica optometrista, és prou coneguda?
Jo penso que no és prou coneguda. D'alguna manera, cada dia més, és veritat, perquè cada dia hi ha gent que diu me'n vaig a veure l'optometrista o me'n vaig a veure l'òptic optometrista perquè ja el veu en altres llocs de caràcter sanitari. Però és una feina que no està tan coneguda. Costa una miqueta d'identificar el que està fent l'òptic optometrista quan, si ens fixem, tots pensem que d'alguna manera quan naixem i veiem, no? I no, la visió és algo que és un procés evolutiu, que s'ha de madurar durant tota la infància, i d'alguna forma el cuidado d'aquesta visió és algo molt important. Tot això és algo que ho fa un òptic optometrista, i crec que no està... no és conegut.
De fet, a Catalunya la situació no és preocupant conforme a la cobertura de poblacional. Altres llocs d'Espanya hauríem de parlar perquè no és, aquí sí que tenen algun problema més, però són uns estudis poc coneguts, això. Penseu que queda clar. I què s'hauria de fer per promocionar? No és promocionar, sinó fer-ho més conegut perquè el jove que conegui aquella opció, perquè igual té aquell talent i aquella passió i no la desenvolupa perquè no coneix el camí. M'explico?
Bé, sí, t'expliques perfectament. Jo crec que hauríem d'explicar molt més el que fa un òptic optometrista a través de les fires d'ensenyament o arribar inclús a el que són els instituts d'ensenyança secundària, d'alguna forma poder estar present o promocionar més on pots arribar sent òptic optometrista, perquè, repeteixo, són uns estudis apassionants que tenen molts camps oberts, i ja independentment de que trobaràs feina segur...
No, jo posava això com esquer, directament.
Eh?
No, segur que sí, no dic que no sigui apassionant, ni molt menys, Ja dic que per tot cal talent i t'ha d'agradar el que fas, i per això deia lo del desconeixement, perquè segurament un jove no té aquesta inquietud de buscar o ni se li passa pel cap fins que no li posen davant dels nassos. Mira, tens aquestes opcions. Igual diu, ostres, doncs mira, això em crida l'atenció, em desperta el cuc tot això. Per això ho deia. Clar, en altres llocs d'Espanya, sempre que la cosa aquí a Catalunya està controlada, quan parlo de controlada, parlo de cobertura de places, però sembla que la resta del país això no és així, senyor Joaquín.
Bueno, potser, a veure, això passa, jo crec que la resta d'Espanya, la ràtio Catalunya és superior a 1,8 per cada 10.000 habitants. A tota l'Espanya en general és de 2,13, amb la qual sí que hi haurà algunes zones que estaran una miqueta més, diguem-ne, desprotegides, però d'alguna manera això passa a tot arreu i en tots els sectors. Aquí a Catalunya també tenim potser en algun lloc on aquesta ràtio baixa, però no solament baixa amb altres automatistes, baixa amb logopedes, baixa amb fisioterapeutes, baixa amb farmacèutics, que són també professionals sanitaris. Amb la qual cosa, potser sí que hi ha alguna zona que està una miqueta més baixa, però no necessàriament.
Joaquín Grau, president del Col·legi d'Optometristes de Catalunya, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia, i ja aprofito l'ocasió, sobretot perquè tenim la facultat número 2 d'òptica i optometria aquí a Catalunya, que és la facultat d'òptica i optometria de Terrassa, a tothom que vulgui que s'ho plantegi i que miri les sortides professionals i que estudiï òptica i optometria.
Doncs mira, és un bon què. Si allò de la passió no et crida, doncs igual, si busques més la sortida professional, mira, és una de les professions que té un 100% de sortida. És curiós, perquè estem parlant d'una professió, no parlem de IAG, aquestes professions tan moderniquis com les tenim ara relacionades amb tecnologies, etcètera, i de més. Però bé, a vegades la passió és la que tira. Jo vull ser tal, doncs la passió és la passió. Va, que de seguida actualitzarem la informació de serveis, la meteo, com tenim el trànsit i els titulars d'esports que venen xulos amb la victòria del Barça a la Supercopa, la victòria del Girona i l'empat de l'Espanyol, que continua en places europees. Va, que de seguida en parlem d'això aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marian Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este
sigue
instante
del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Que aquí los españoles también tenemos algunas dificultades. ¿Cómo se coge una rotonda? ¿Por qué carril tengo que ir? ¿El de la izquierda, el de la derecha? ¿Lo cojo yo?
¿No lo has visto venir
de pitada? La rotonda se movía,
como las columnas de los garajes.
Qué fuerte.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyors horaris de 2:15 del migdia, benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. És el moment de fer una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. Qüestions destacables d'aquest dia és aquesta pujada de temperatures, una pujada de temperatures per sobre de la mitjana que tocaria, doncs que durarà tota la setmana. De fet, hi ha un predomini del sol a tot el territori, algun núvol que s'escapa cap a la Vall d'Aran, i sol tèrbol, però sol. Però sol, en aquest cas, i el més destacable és això, aquesta pujada de temperatures que es mantindrà durant tota aquesta setmana. De cara a demà, ja es farà manifest, sobretot, la pujada de les temperatures mínimes i alguna presència de núvols de cara per començar demà, dimarts 13, cap al litoral, sobretot Costa Central i Costa Daurada, Catalunya Central i Ponent. Cap al Pirineu i Prepirineu i comarques de Girona, doncs lluirà un sol. Insisteixo que és un ambient bastant estable que tindrem aquests dies, bàsicament durant tota la setmana, tot estirar algun plogim cap a igual dimecres o divendres, però la tònica és aquesta pujada de temperatures. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Primer comencem amb les bones notícies, i és que en general, pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, ara la situació és força tranquil·la. A última hora és cert que hi ha hagut un parell d'accidents a l'autopista C58, a zona de Montcada i Reixac, d'entrada a Barcelona. Encara en algunes zones pot quedar una mica més d'intensitat, però la veritat és que ja tenim de resolts aquests problemes que teníem a la C58 accedint a Barcelona. En canvi, encara hem de parlar d'aquestes vies afectades per les protestes, per les manifestacions. Recordem que tenim dues vies importants tallades al trànsit. Una és l'AP7, entre Borrassà i Vilademuls. L'altra és la C16, entre Casserres i Berga. I també hi ha un parell de vies on està restringit el pas dels camions. És la C38, al Coll d'Ares, i un tram de la Nacional 2 entre Bàscara i Pontós. Hem de dir que en els punts de desviament, sobretot a l'AP7 i a la Nacional 2, encara hi ha retencions destacades. Això, com et deia, pel que fa al tema de manifestacions, és ben cert que, de moment, a la resta de la xarxa viària, parlem de circulació força tranquil·la.
Roger, moltes gràcies. Que tinguis una bona tarda.
Igualment, a reveure.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
Va, quin cap de setmana, eh? Victòria del Girona, victòria del Barça, supercampió per segon any consecutiu.
Empat de l'Espanyol, el Joventut de Bàsquet fica el cap a la Copa del Rei. Va, ens ha quedat un...
No està malament, eh?
No. Està... Per on vol que comencem?
Home, comencem
pel Joventut.
Per...
No!
Home, jo crec que hauríem de començar per la Recopa.
Perdona,
per la Recopa,
perdó, Sabadell, per la Supercopa. El Sabadell, campió Sabadell d'hivern a la primera ref.
Correcte. No. Jo crec que en aquest cas tot és important, però crec que per transcendència possiblement la Supercopa, no?
Vostè mana, que és el seu programa.
Home, és un clàssic.
Més amb aquest jersei que porta avui, amb les dues estrelles de tinent, o sigui que cap problema.
Són tres estrelles, és capità.
Ah, llavors és capità, però és són capità. De 5 puntes. Les estrelles d'un capità són de 6 puntes.
Pues no sé.
Això són estrelles de graduació americana.
Ah, pues mira...
Sí, seria, llavors seria un major.
És que m'ha fet una trucada aquest matí Donald Trump i m'ha amenaçat. O començo a posar ordre a COPE Catalunya o...
He caigut en aquest aspecte, en aquest detall, perquè ahir en un dels canals de la tele feien Patton.
Home, Patton.
Patton.
Patton. Ningún bastardo murió defendiendo su patria.
Bueno, va. 3-2.
Hizo que el otro bastardo muriera. Por...
La Supercopa al cabàs del Futbol Club Barcelona.
Sí. Tot això que em diu el José Luis és per despistar conforme a parlar de la Supercopa, perquè no li ve gens de gust parlar de la victòria del Barça.
No, home, aviam...
Però gens de gust, eh?
No, ni em ve de gust ni em ve de disgust. No,
és la teva feina, no?
Em paguen per això, vull dir, em paguen per dir que el Barça hi va guanyar la Supercopa d'Espanya 3-2 contra el Madrid a Jeddah, en una bona final, eh?
Jo crec que va ser xula, va ser un partit xulo, eh?
Aquells que visualitzaven una golejada del Barça passant per sobre del Madrid, es van equivocar, gràcies sobretot a que Vinícius va tocar la tecla oportuna en el minut oportú per fer que la primera part, sobretot el final, tram final de la primera part...
15 minuts de descompte, de la primera part. Clar, quina bogeria,
clar,
eh?
Però aquí està el tema, perquè hi havia algun col·le a la redacció es queixava de, clar, és que Munu era larga perquè para que marque el... No. És que quan hi ha un gol... has d'estirar un minut més.
Sí, per la celebració, tornada... Sí, sí, té un què.
Llavors,
té un
clar...
Què. Té un què.
Clar, marca el Barça i, clar, has d'estirar un minut més. I aquelles coses que té el futbol, que el Madrid va tenir temps a la sortida del córner de fer el 2-2. O sigui que, més que res, per si queda algun despistat, doncs això, cada vegada que hi ha un gol, l'àrbitre ha d'estirar un minut al partit. I escolti, hi ha un home que és infal·lible.
Qui?
Hansi Flick.
És bo, eh?
Totes,
bon entrenador.
Totes les finals que ha jugat amb el Bayern i amb el Barça, les ha guanyades. Totes. Està immaculat.
Quina pressió ara si arribes a una final, eh?
No, aviam. És que,
quina pressió,
si al Barça li dona per arribar a la final de la Champions...
L'haurà de guanyar, vamos.
Dintre, cash. L'haurà
de guanyar, eh?
Apostarem pel Barça a la final de la Champions. És la raó per la qual Joan Laporta ahir, entre molts motius de satisfacció, tenia també el reconeixement cap a la feina del tècnic del Barça.
Bueno, es que Flick está haciendo un trabajo magistral. Pienso que realmente lo que hace él en cuanto a mantener el nivel de compromiso, el nivel de exigencia, les ha dicho ya más de una vez a los jugadores esta temporada que si no mantenemos el nivel de intensidad que hacemos en los buenos partidos, todo equipo nos puede complicar un partido. Y yo creo que ahora pues ha recuperado jugadores, cada vez pues hay más competencia dentro del equipo, pero lo sabe llevar muy bien. Lo de Frankie, ahí donde Hansi es magistral.
Lo de Hansi es magistral. Va tornar Araujo, bon detall de Hansi Flick ficant-lo al terreny de joc, bon detall després perquè Araujo recollís el trofeu de campió, una altra bona notícia que acumula el Barça, i un Laporta que avui ha fet tourner radiofònica pel matí, he deixat la porta oberta que està en el caure a la convocatòria d'eleccions a la presidència del Barça.
Ara que hi ha un bon moment, no? Aprofitem.
Bueno, està en el seu dret.
I tant.
Els estatuts són els que són, i mentre estigui tot d'acord amb els estatuts del club, doncs res a objectar. De la resta del futbol, bon empat de l'Espanyol. Bueno, bon empat, sí, 1-1 al camp del Levante, recuperant-se una mica després de la derrota al derbi. El que passa és que, clar, fas lo difícil, que és posar-te 0-1 per davant el marcador, i a la jugada següent, pam, patapam, empat a un del quadre granota, i tornes només amb un punt a Barcelona. A més, tot està abocat a aquest Espanyol-Girona de divendres, ara que el Girona tira cap amunt. Victòria davant d'Osasuna, bons marcadors a la resta de partits favorables als interessos del conjunt de Mitchell, que de mica en mica va escalant llocs a la classificació. Del Mercato, un dia més, pendents de la sortida de John Solís per poder inscriure Echeverri. Anem a veure si Echeverri pot debutar o no contra l'Espanyol. I diuen que Unagi estaria en condicions de jugar amb el Marroc la semifinal de la Copa d'Àfrica.
Ah, sí?
Teòricament, tenia una lesió al soli de la cama, eren 5-6 setmanes de baixa, arriba algun ronron que està en condicions de jugar a la semifinal.
Llavors, una de dues. Aquí algú juga al despiste, o la lesió no era tan greu com semblava.
O, sí,
o que no hi havia directament lesió.
O que la imatge que vam veure d'Unagi amb crosses, doncs no es corresponia amb un abast una mica més tranquil·litzador de la lesió del migcampista marroquí.
No, millor.
Sortirem de dubtes.
No, és millor.
Recordem, Unagi no ha tornat a Girona, s'ha quedat amb la seva selecció, perquè per ells, evidentment, la Copa d'Àfrica per la selecció del Marroc és una competició important. En bàsquet, en repàs ACB, victòries de Barça, Lleida, Manresa i Joventut. El Joventut matemàticament classifica per la Copa del Rei, derrota de Girona, que rebia a Fontajau al Baskonia, i un dia més, com és habitual per aquestes dates, actualització de la situació al Dakar.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquestes informacions i d'altres a Esports Cope amb el Joan Ballori. Va, que de seguida posarem una pregunta sobre les rebaixes tradicionals tal com les coneixem han mort? Spoiler, sí. De seguida en parlem d'això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La aventura tiene nombre y apellido. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 219 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos, porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Mejorar la movilidad, crear lugares más sostenibles y dinamizar la economía son los objetivos de EDIND, un proyecto de la Federación Española de Municipios y Provincias para reutilizar los datos existentes y transformarlos en nuevos servicios. Más información en EDIND.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation a través de Red.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Època de rebaixes. L'altre dia ja parlaven dels drets, del que havia de ser, com havien de ser, de quina manera havien de ser. Ens ho explicaven des de la OCU. Bàsicament, les rebaixes, quan hi ha rebaixes, bàsicament és un anunci. És un anunci, és una publicitat, però que aquesta rebaixa de preu, que en principi és el que són les rebaixes, doncs han d'estar subjectes a unes normatives i és rebaixa de preu, no de drets ni de qualitat. Però si mirem cap a les rebaixes tradicionals, les de tota la vida, rebaixes d'invierno, rebaixes de verano, han mort. Marc Puerto, tu vas molt de rebaixes? Com estàs?
Molt bon migdia.
Hola, quant de temps sense tenir-te per aquí, eh?
Sí, ja tocava.
Tens abandonadíssim. Bé, com està?
Doncs jo acostumo a anar de rebaixes, però sí que és cert que me n'adono que al cap de l'any doncs hi ha moltes rebaixes, o sigui, sempre hi ha rebaixes. Abans no passava això, i ara, en canvi...
Sempre hi ha rebaixes.
Sempre hi ha rebaixes, sempre quan tu vas a una botiga o mires online, fins i tot, sempre hi ha l'apartat de promocions on són rebaixes. Llavors, sí que és cert que hi ha una època de l'any en concret, no com aquesta que tenim ara a sobre, on, doncs, és coneguda com les rebaixes i la gent acaba sempre comprant alguna cosa, no? La despesa mitjana ronda els 200 euros per persona, normalment...
200 euros?
Sí.
Okay.
Normalment tu no
has comprat que es gasta, hi ha algú que es gasta 400.
Ja. Ronda els 200 euros per persona, roba, tecnologia, doncs acostuma a ser els productes més buscats, tot i que no tothom troba els descomptes que esperàvem.
Però ojo peligro, la tecnologia no està... No hi ha gaire rebaixes de tecnologia.
Clar,
de roba potser, però de tecnologia...
Això és el que t'anava a dir, no?, que hi ha gent que compra el que necessita, no?, quan realment ho necessiten, altres esperen, doncs, el gener per fer-ho, però sí que és cert que no tothom acaba trobant el que realment vol, no? Per exemple, la tecnologia, a vegades el percentatge de descompte doncs no és tan alt i lluny queden doncs aquestes cues interminables que abans doncs sempre veiem per la televisió quan començaven les èpoques de rebaixes.
Les rebaixes tradicionals han mort? Li preguntem a la Neus Soler, professora d'Economia i Empresa. Neus, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Gràcies, bon any. Neus, podem dir que aquestes rebaixes a les que feia referència, aquestes clàssiques, ja han mort?
I tant, sí, podem dir. Ho podem dir des de dues perspectives diferents. La primera és el que comentaves dels descomptes, que sí que s'està mantenint aquells percentatges dels descomptes, però partint també d'un preu base que és més baix. Per tant, al final el descompte que s'emporta el client és menys. I després també pel període de rebaixes, perquè abans era dos moments puntuals de l'any, que eren les rebaixes d'hivern, les rebaixes d'estiu, i ara hem entrat en una situació de rebaixa constant, sistemàtica, que els comerços van aplicant, que van encadenant rebaixes, n'acaben unes, i al cap de poc ja en comencen unes altres.
Home, dona la sensació que això ara s'ha substituït pel Black Friday o el Cyber Monday, que seria una de les dates destacades on els preus estarien més adequats o més rebaixats. Seria, no sé, em dóna la sensació que és una mena de substitut, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, de manera genèrica, sí. Se celebren jornades d'aquest tipus que les apliquen pràcticament ja tots els comerços, però després cada comerç pot aplicar les seves rebaixes ja d'una manera individual. No vull dir noms, però, per exemple... coneixem la setmana fantàstica d'A... Clar, llavors, totes aquestes rebaixes no són genèriques, no són aquestes jornades que se celebren així d'una forma comuna, però sí que...
La setmana sense IVA, etcètera.
Exacte. Llavors, tots aquests exemples ja són més rebaixes o més situacions d'ofertes, de descomptes, que el consumidor pot aprofitar, però que realment no responen a un període de rebaixes entès com l'enteníem abans, que era puntual i que, a més el feien tots els comerços de l'hora.
Clar. La gran pregunta, igual fent una miqueta de memòria, per què es va eliminar? Hi ha algun motiu?
Sí, el motiu principal és que els grans comerços, les cadenes, les franquícies, doncs van pressionar el que havien de pressionar per aconseguir-ho, perquè al final, clar, parlem molt de la moda ràpida, del fast fashion, però el que ens ha portat la moda ràpida és que entrin col·leccions a les botigues amb molta freqüència, però això fa que els comerços llavors necessitin desfer-se de les col·leccions anteriors per deixar espai a la botiga. Llavors, clar, de quina manera et desfas d'aquestes col·leccions si t'has desfas fins a aquell moment puntual de rebaixes que era només una vegada a l'any, una vegada a l'estiu, una vegada a l'hivern. Llavors, clar, necessitaven donar sortida a aquestes col·leccions i el que van fer és pressionar aquí i com havien de pressionar per aconseguir això, i ho van aconseguir.
És a dir, la histèria per consumir en aquest cas, vull dir, aquesta rapidesa és el que va provocar, clar, però... aquí, sempre, quan passen aquestes coses, sempre hi ha beneficiats, que ho has deixat ben clar quins serien els beneficiats en aquest cas, però també perjudicats. I si el gran comerç seria el beneficiat, el petit comerç seria el perjudicat?
En gran mesura, moltíssim. El petit comerç no pot competir amb el gran comerç, és que no és una situació comparable. El petit comerç ja no té les condicions de compra a proveïdors que té el gran comerç perquè compra grans volums de producte, i per tant ja no pot aconseguir aquests preus, i per tant tampoc després pot aplicar ni el percentatge de que pot aplicar el comerç gran, ni a més entrar doncs amb aquest sistema continu de rebaixes, perquè llavors no li surt el marge de benefici. Tampoc és comparable, per exemple, els horaris que tenen. El fet que ara pots marxar en el tema pròpiament de rebaixes, però també quan es va ampliar els horaris dels comerços, un comerç petit, o sigui, si jo estic sola darrere un mostrador o com a molt tinc una persona ajudant-me, jo com puc atendre al públic des de 10 de la, nit i ni tan sols tancar al migdia. Llavors, clar, tot això està en una inferioritat de condicions que realment no pot assumir-ho i per això diem que és el gran perjudicat.
Clar, la gran pregunta és que, clar, davant d'aquestes qüestions, ostres, l'autèntica lluita per la supervivència és la del petit comerç, amb rebaixes, sense rebaixes, en termes generals, no?
Clar, en termes generals és una lluita. El petit comerç ara, per això, està reaccionant, i potser podríem dir que és la part positiva, si n'hi ha alguna, de la pandèmia, perquè abans de la pandèmia també hem vist que necessiten altres vies, com per exemple la venda digital. Molts petits comerços no tenien venda digital, només era venda física, i amb la pandèmia també es van veure obligats a baixar la persiana i realment es van veure molt perjudicats. Ara han reaccionat també i estan buscant també maneres de tenir altres vies de sortir del producte i de competir, entre cometes, per això dic que no és comparable, i això de competir, i al final és intentar fer alguna cosa per sobreviure. Altres vies que també estan fent servir molt és apostar molt fort per la professionalitat de... la persona que està tenint aquest comerç petit. Al final, aquella persona que porta anys darrere d'aquest mostrador, que coneix molt bé no només el producte, sinó que sap entendre el que el client necessita realment i el sap orientar, el sap aconsellar bé, també és un gran què enfront del comerç gran, en què hi ha molta rotació de personal i normalment és personal, són persones molt joves que no tenen encara l'experiència i que no poden oferir aquest servei. Llavors, clar, el petit comerç ha de lluitar d'aquesta manera, però a nivell de rebaixes, si ens reduïm a les rebaixes, ho té molt difícil, perquè és que no pot seguir aquest ritme de rebaixa constant.
Impossible, totalment d'acord. Bé, i la darrera pregunta que et faré, Neus, és sobre el petit comerç. El gran ja ho sabem que ho fa. La digitalització. Suposo que avui en dia, entre rebaixes i tal, i aquests nous separadors que necessiten el petit comerç que no estigui digitalitzat, que no tingui una presència clara online, igual la paraula que dic ara és una mica forta, però està pràcticament mort.
Pràcticament no, segur. Han d'apostar per aquesta via, seguríssim. Ja comentava que doncs ja ha demostrat la pandèmia, vull dir que, clar, des del moment en què el client no et pot anar físicament a la botiga, doncs tu has de baixar la persiana. Ells, per exemple, diuen, home, jo no tinc, clar, parlar més precisament d'això, de recursos que tenen, i jo no tinc recursos per crear una pàgina web que no és només crear-la, que és mantenir-la i mantenir-la actualitzada i cada temporada pujar les col·leccions de la noves de la pàgina i treure les antigues. Clar, tot això al final és recursos humans, també necessites un temps, la persona que et faci això. I clar, ells et diuen això, jo no tinc aquesta capacitat, però és que ara hi ha altres vides que hi ha moltes associacions de comerç que creen plataformes per tots els comerços de la zona, o hi ha, per exemple, doncs, les grans plataformes de venda online que també ara permeten els comerços petits que les puguin utilitzar com a via de com a canal de venda. El petit comerç que obri una mica la perspectiva en aquest sentit, perquè és una manera de no competir, és a dir, perquè és que, clar, no és comparable, però sí, almenys, doncs, intentar sobreviure.
Doncs, Neus Soler, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
La propera.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat. A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya. Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Què podem esperar en qüestió de tecnologia aquest 2026? Va, li preguntem a l'Enrique San Juan, que és director de Community Internet, que és una empresa digital afincada a Barcelona. Enrique, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, feliz año, gracias por tenerme aquí.
Y gracias por atendernos, Enrique, porque en el fondo vamos a especular un poco, o está muy claro hacia dónde van las cosas.
Bueno, una certeza absoluta, como tú bien has dicho, no la tenemos, pero sí hay claras tendencias que apuntan en diferentes direcciones cuando se trata de especialmente el mundo digital, que es el área que es mi particular nicho, ¿no?
¿Y qué podemos esperar del mundo digital este 2026? Sobre todo, por ejemplo, la IA. ¿Hacia dónde vamos a caminar con esto?
Bueno, la IA ha pasado, como tú bien has dicho, por un desarrollo brutal en el 2025. Venimos del 2022, donde nació, el 2023, que se empezó a dividir en diferentes aplicaciones, el 2024, que fue el año de la expansión en empresas, y el 2025 ha sido el año de la especialización y de la aparición de nuevas líneas como los agentes de IA, que están acaparando la atención a nivel empresarial, ya que son los que son factores de productividad que aumentan la productividad en los trabajos. Con lo cual, el 2026 se inicia con una gran fuerza de la IA, pero todavía hay grandes espacios por conquistar en el día a día. Me refiero en empresas e instituciones. El gran abasto y el potencial de la IA es todavía inexplorado, inexplotado, desconocido para la mayoría de organizaciones, más allá de la existencia y el uso de ChatGPT, especialmente su versión gratuita. Pero sí, sí. Hay más opciones, hay más herramientas que el deber para este año, especialmente de aquellos que tienen la capacidad de decidir, es saber en qué van a invertir y especialmente en qué van a formar a sus empleados para que puedan utilizarlo de una manera segura, ética y sobre todo responsable de cara a los datos de la propia empresa que se comparten con las propias aplicaciones, porque ese es todo un tema que hay que abordar.
Enrique, es casi como habláramos de un ser vivo, ¿eh? O sea, te ibas explicando cómo desarrollaba, digo, parece que estamos hablando de una planta o de un ser vivo que va creciendo y reproduciéndose, casi un ente,
Sí, es un ente que está ahí al lado. Pero es un ente que, como tú bien has dicho, se ha introducido, casi por osmosis en nuestro día a día. Y yo creo que hoy día, no sé, el otro día leía hace un par de días, una estadística que decía que el 96% de los profesionales ya utilizan de una forma u otra la IA en su día a día, y especialmente en tareas o en rangos como el nuestro, que es de la información o la generación de información, todavía más.
Estamos hablando de la punta del iceberg. Cuando hablamos de cara a este 2026, ¿todavía vamos a ver unas aplicaciones mucho más espectaculares de la IA?
Sí, desde luego. O sea, la IA, si algo tiene, es esa capacidad atómica de desarrollo. Salen cosas cada día, prácticamente, unas se sobrepisan con las otras, hay áreas que no te las imaginas y hay aplicaciones brutales. O sea, eso quizá, no sé si vamos a tener la misma intensidad de finales de 2025, pero desde luego, este sector, al que no le guste el cambio, este no es su mejor sector. No, porque esto cambia cada día, hay que estar reformulándolo todo.
Pero constantemente, a una velocidad que casi no da tiempo a formarse. Y hablando de formación, ¿no crees que la ética y la manera de usar la IA sería una de las cuentas pendientes de este 2026? Sobre todo a tenor de lo que ha pasado con lo que se está pidiendo al tribunal que investigue a Grok por generar imágenes de menores desnudos.
Sí, efectivamente, la ética, la responsabilidad forman parte de los pilares del desarrollo y la implementación de la IA. Pero también son conceptos abstractos que al común de las personas le cuesta materializar. O sea, cuando hablamos de ética, de responsabilidad, o sea, ¿qué es eso? Para las plataformas, como tú bien has dicho, hay una manifestación clara, y es los límites en los cuales se puede manifestar esa plataforma, qué deja hacer, qué no deja hacer. Especialmente cuando hablamos de plataformas de gran consumo, me refiero a que son millones y millones las personas que lo utilizan. Hay plataformas como, por ejemplo, las de derivadas de Google, o las de OpenAI, o las de Microsoft, etcétera, que eso lo tienen muy por la mano, lo tienen muy reglado, y difícilmente, por no decir imposible, una aplicación de generación de imágenes de Google te va a dejar hacer un desnudo de nada. Entonces, hay plataformas que lo tienen muy, muy, muy acotado. Ahora, el caso de Grok es distinto, porque quien lo impulsa precisamente está en una esfera ideológica política que va en la línea de una máxima expresión de la libertad de información y de etcétera, que también deja espacios como este que acabas de decir, en el cual esa libertad absoluta de hacer lo que uno quiera, pues está bien si tu propósito es bueno, y si tu propósito es un poco oscuro, tienes ahí un campo fantástico para experimentar, hacer.
Lo tienes todo ahí.
Lo tienes todo porque no hay ninguna barrera.
¿Qué es mejor, el modelo chino o estadounidense que va a saco sin, que primero hace y luego regula, o ni siquiera regula, o el modelo europeo que, ojo, vamos muy poco a poco, paso a paso, y regulamos? Lo digo porque uno avanza muy rápido y el europeo va como lento, espeso, ¿no?
Sí. Aquí la pregunta que nos deberíamos hacer a nivel particular es ¿qué nos gustaría frente a la IA? ¿Estar protegidos o estar desprotegidos? Entonces, por ejemplo, en China, que van, como tú has dicho, muy rápido a su absoluto criterio, el sistema de reconocimiento óptico de caras ya es un sistema implantado en todas las ciudades, de tal manera que
hay un control total.
Sí, identificado, es como una película de terror del futuro. Y ahora vi el otro día una noticia que hablaba de las gafas nuevas que están utilizando los policías chinos, que cuando te paran y te miran con esas gafas, la gafa ya le está diciendo quién eres tú, no hace falta que le pases el DNI ni nada, ¿no? Entonces, ¿queremos estar en una sociedad así? O sea, que es muy bonito visto desde fuera porque esto no pasa aquí. ¿O queremos tener ese nivel de control? Entonces, si me preguntas mi opinión, yo creo que es más saludable tener un cierto nivel de control. versus un avance desfarmat de la,
sí,
de las tecnologías.
Sí, desbocado, ¿sí? Desbocado y descontrolado.
Sí, 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 sí.
Pues Enrique San Juan, director de Community Internet, oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas especulaciones sobre el 2026 y el futuro.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes.
Y ahora arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja, que acabin de passar una molt bona tarda.